Arribant amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Avui coneixerem una dona brillant, estudiosa, emprenedora, decidida, sensible i legal. Va néixer a Munic. Ha passat mitja vida entre Barcelona i Madrid. Té present el mar de Sitges i uns estius meravellosos a un poblet de Cantàbria, a Isla. És clar que per dir-li el nom haurem de travessar un oceà. L'estudi, la implicació social, la política i com fer un món més igualitari i just són temes de conversa que li resulten molt, molt familiars. Influïda personalment i professionalment pel seu pare Joan, eminent catedràtic de dret i ara senador, la nostra convidada cada dia de cada dia hi ha un moment que pensa en la mare, l'Helena, que va ser assessora de ministres i sabia estimar. La vida, però, se la va endur massa d'hora quan la nostra convidada era tot just un adolescent. Ai, aquesta sèrie i d'altres que mirava quan era tan joveneta a la televisió. Jurista, professora de dret constitucional, va ser lletrada al Tribunal Constitucional i des de l'estiu del 24 és membre del Consell General del Poder Judicial, allò que ells i elles en diuen el Consejo. Si enduguéssim, ens hauríem de treure la toga davant de la doctora Argèlia Carali Jiménez. Benvinguda al divan, doctora.
Moltes gràcies per rebre'm.
Moltes gràcies a vostè.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa num doce balanço, caminho do mar.
La Garota d'Ipanema, no pas en la veu d'Antonio Carlos Jobim, sinó de l'Astrid Gilberto. Ho dic bé?
Ara sí, ara sí.
Ara ho dic bé,
ara sí, ara en l'Astrid Gilberto.
Sí, molt bé. I per què ens l'has triada? Tutejo, eh?
Sí, per suposat. Doncs mira, és una cançó que m'acompanya des de ben petita, perquè a casa meva agrada molt sempre la música i recordo els caps de setmana amb els meus pares escoltant aquestes i altres cançons. I a més és una de les cançons més versionades a la història de la música moderna i a mi m'encanta, malgrat que mai he estat a Ipanema, però em sembla un ritme i un tot plegat molt maca.
I fa concentrar-se, fa disfrutar, fa respirar. Què fa aquesta
cançó? Fa gaudir
i
respirar.
Respirar,
sí,
eh?
Moments de dir, anem a trencar una mica d'esbarjo.
Perquè, és clar, tot això de ser el Consejo, el Consell General del Poder Judicial, explico, ha mirat el sostre, quan diuen, uala, eh? Què passa allà al Consell?
Passen moltes coses molt importants. De vegades jo crec que és fins i tot he de reconèixer que quan ho explicava a classe no li dedicava una estona massa llarga, però realment és un òrgan constitucional des del que es fa molt i es poden fer moltes coses per millorar el servei públic de la justícia.
Doncs ara mirarem de quina manera es pot millorar el servei públic de la justícia. L'Argèlia, ho diem així, no? O sigui, amb fonètica catalana i sense traduir Argèlia per Algèria, eh?
Efectivament.
Molt bé. Argèlia Caral Jiménez, professora de dret constitucional des del 99.
Sí.
I això continuarà?
Espero.
Ah, sí?
Sí, sí.
Aquesta és...
La meva vocació, sens dubte. Vocació universitària 100%.
Llavors, està en un organisme com el Consell General del Poder Judicial o el Constitucional com a lletrada, què és? Què és si no
doncs,
és vocació?
Primer, és vocació també perquè forma part de l'aprenentatge com a jurista, com a professional del dret i com a constitucionalista. Jo a classe explico, no?, aquests òrgans, el Tribunal Constitucional, el Consejo, i em surt dir un castellà.
Sí, és que tothom diu el Consejo, sí.
El Consejo, el Consell General del Poder Judicial, i per tant, per mi és un privilegi com a professional poder ser, haver estat lletrada al Tribunal Constitucional, que a més he de dir que fins ara ha estat la millor etapa professional que he passat i ara aquesta aventura, que és una muntanya russa, però bueno, del Consejo General.
A veure, des de fora el que veiem és que la doctora Caral, que ho dèiem ara, que és professora de dret constitucional a la Universitat de Barcelona, la seva vocació, la va proposar al PSOE, diríem. I
clar, des de fora, dius, i ara penso també doncs, en la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en aquesta casa, no? Semblaria que el fet que les persones professionals estiguin proposades pels partits genera com una manera d'ells s'ho reparteixen, no? Mm-hmm. És a dir, no s'estan escollint les persones millors, però en canvi, alhora pels partits, en el cas d'aquesta casa, pel Parlament, diríem votat pel Parlament, però en canvi també sembla la manera més democràtica de fer-ho. És la més democràtica? S'ho reparteixen entre ells? No hi ha una manera més igualitària de poder escollir les persones en base a les seves capacitats professionals?
A veure, estàs tocant un tema central en el que estem treballant ara mateix en el Consejo, perquè precisament en les reformes que es van publicar de la llei orgànica del Poder Judicial es van publicar a l'agost del
2024.
Passat 2024, hi ha una disposició addicional que ens mandata, que ens obliga a elaborar un informe sobre com es pot introduir una major participació directa dels jutges en l'elecció dels vocals judicials i en la conformació del Consejo, perquè s'ha d'explicar que el Consell General del Poder Judicial està conformat per 12 vocals judicials, és a dir, que provenen de la carrera judicial, i 8 juristes, no? Altres professionals del dret. Ara mateix, en aquests vocals judicials se'ls escull a través d'un sistema en el que participen les associacions i a través d'avals, i són finalment escollits per el Congrés i el Senat, no? Igual que els altres juristes. I és cert que hi ha certa crítica perquè es diu que hi ha molta, no tant politització, perquè el Consejo és un òrgan polític, de decisió política, sinó partidització.
Sí, respecte als partits polítics, i en aquest cas, a més, PSOE i PP ja no hi ha hagut
un repartiment,
com en altres èpoques, diríem, doncs, els que havien proposat Convergència. Per exemple, això no ha existit.
Si diguéssim nacionalistes, perifèrics,
ja no ha existit. Ara tot ha estat PSOE i PP. Eh? I això es pot canviar?
Es pot canviar, es pot millorar, sens dubte. He de dir, però, que, clar, està malament que ho digui jo, formant part, no?, del Consejo, però crec que a l'equip de persones que el conformem, els 20 vocals i la presidenta, són persones amb uns perfils professionals molt alts i molt valuoses. Una altra cosa és que és veritat que hem estat designades, no?, pel Congreso i pel Congrés i pel Senat. Però sí que és cert que jo crec que podria haver-hi major pluralitat.
Com es faria? Quina fórmula seria perquè fos més plural? És complicada?
És complicat perquè aquí hi ha una discussió sempre entre si els vocals de provinència judicial han de ser escollits pels propis jutges a través de votacions en la carrera judicial, o si s'ha de mantenir el parlamentarisme, diguéssim, la participació del Parlament, del Congrés i del Senat, en la manera d'escollir aquestes persones. Estem discutint
el com.
Jo sóc partidària, com a, diguéssim, individualment, crec que el parlamentarisme, la participació al Parlament és una bona eina perquè democratitza, i no hem d'oblidar que la Constitució diu que la justícia emana del poble i que, per tant, aquest caràcter democràtic de la justícia s'ha de veure reflectit d'alguna manera, que no és només l'aplicació de la llei, que sempre se'ns deia no és que els jutges, els òrgans judicials compleixen aquest mandat democràtic perquè apliquen la llei, que és el producte, diguéssim, jurídic que fan les Corts, sinó que també creiem que en l'òrgan de govern, en l'òrgan polític, està bé que participi el Congrés i el Senat, però jo, per exemple, establiria uns hearings on el Congrés i el Senat poguessin...
Com a la Corpo,
com a la Corpo, com a altres tribunals...
És que vas anar allà a parlar i t'escolten.
Sí, però, unes entrevistes, però no, i ara existeixen. A mi van fer un hearing de 10 minuts i, sincerament, crec que això a la ciutadania li pot semblar una mica tràmit. No? I ara jo crec que es podria obrir on, i de manera que el Senat i el Congrés poguessin escollir entre dos, tres, quatre persones per cada plaça i que cada persona hagués de defensar
la seva candidatura.
I la seva candidatura.
Wow.
Però ja dic que això és una proposta personal.
Sí. Per explicar-ho als alumnes fàcil, què fa el Consell General del Poder Judicial? Que has dit, no? un òrgan de govern dels jutges polítics. I dius, si és dels jutges, com pot ser? Què fa?
A veure, el primer que s'ha de fer, i jo crec que amb això s'ha d'insistir molt, és que el Consell General del Poder Judicial no té potestat jurisdiccional. Per entendre's, el Consell General del Poder Judicial, el Consejo, no dicta sentències.
I no mana sobre els jutges?
No mana sobre els jutges. És a dir, no dicta instruccions, no li pot dir als jutges fes això, fes allò altre, perquè la funció primordial del Consejo és garantir la independència judicial tant perquè els jutges puguin fer bé la seva feina sense intromissions i també de cara a la ciutadania per assegurar que els jutges fan la seva feina només subjectes a l'aplicació de la llei. Per això s'ha insistit molt en aquesta vessant de servei públic.
No, si jo en la teoria
ja
es veu. Després parlarem del jutge Aguirre, per exemple, el de la trama russa del procés. Però ara escoltem les cançons que ens ha triat la doctora Queralt.
Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Papa, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda.
No la coneixia jo, aquesta cançó és preciosa. Papà, cuéntame otra vez, Ismael Serrano, i està explicant el que hem viscut, no, també. Què et recorda, Argeli,
doncs
aquesta cançó?
Doncs mira, a mi em recorda els meus anys universitaris, a la carrera i al doctorat, diguem-ne. Els últims anys de carrera vaig estar molt implicada amb el moviment estudiantil, amb moviments, crec que per la lletra de la cançó es pot deduir que amb moviments progressistes. I la veritat és que és una cançó i un cantautor que em va acompanyar durant molts anys, no? Amb una etapa de creixement, de construcció. De construcció, a més, vaig tenir la sort de conèixer-lo i d'entrevistar-lo una vegada. Ell no se'n recordarà, evidentment, perquè érem molt jovenets tots dos, però crec que ha fet amb les seves cançons, a nivell polític, no ideològic, sinó d'explicar coses que ens han passat, ha fet una molt bona tasca, a part de que té unes lletres maquíssimes.
La derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza.
I això ens fa recordar, no, la lluita durant el franquisme per la democràcia, És que emociona.
Totalment.
Emociona. A casa, molt d'esquerres eren.
Sí, progressistes, sí,
progressistes,
sí.
Ara n'hi diem progressistes.
Bueno, molt d'esquerres, sí.
Molt d'esquerres,
no? La meva mare havia estat fins i tot al Partit Comunista, o propera, perquè mai va formar part. El meu pare sempre ha estat una persona progressista, i la Montserrat, que és la meva madrastra, boníssima.
La Montserrat, com es darrere a mi.
Sí.
Un altre crac, això és una família de cracs, sobretot. T'hi posis com t'hi posis, tots són uns
també,
cracs.
També, com crec que tothom sap, és una persona progressista que ha lluitat pels drets de les dones des de la judicatura i per la millora també del servei públic.
La millora del servei públic, però les dones també en l'eix. Com ara, diríem, des del Consell General del Poder Judicial o com a lletrada abans al Constitucional, es pot treballar pel dret de les dones? Què has fet? Que tu diguis, Argelia, n'estic molt contenta.
Doncs mira, no puc citar sentències concretes al Constitucional en les que he participat, perquè això, diguéssim, seria una mica trencar la confidencialitat de la meva feina i dels meus companys, però amb els últims temps, sobretot, vaig treballar amb la Maria Luisa Balaguer, que és magistrada del Tribunal Constitucional, de reconegut recorregut progressista i feminista, i en l'equip, amb la meva companya Iciar Gómez, no?, amb la magistrada i les dues coadscrites, una de les nostres tasques principals ha estat intentar introduir la perspectiva de gènere, és a dir, mirar el dret des de la mirada de l'afectació al dret a les dones en la jurisprudència del Tribunal Constitucional. I puc afirmar que sí, hem aconseguit fites importants.
Una cosa concreta que hagi canviat, una idea, ja dic,
doncs,
una idea.
Mira, de les últimes, el tema de, de les custòdies compartides o de les, del dret de custòdia i visita dels pares maltractadors. Com els pares maltractadors...
Que tenien tots els drets.
Tenien quasi bé tots els drets, sí, i a més, de vegades es culpabilitza les mares maltractades de no promoure una relació entre fills i pares, doncs crec que vam aconseguir, crec que són dues sentències ja en les que es diu que un pare maltractador, com diu la comunitat internacional, vaja, que no és una invenció nostra tampoc, un pare maltractador no pot ser un bon pare.
Perquè es donava aquesta contradicció bestial, no? Diríem, aquest home que maltracta, que és, encara ara la seva, la mare de les criatures, els hi ha de portar allà amb safata, i tants dies com li pertocarien si fos una bona persona. No es deu poder ser un bon pare si no ets una bona persona, oi? Clar.
No pots, és a dir, ensenyar violència no pot suposar a exercir una paternitat, diguéssim, raonable, sana i raonable.
La doctora Caral també ens ha triat pel·lícules. You reminded me about what the most important thing in life is. He de dir que aquesta, you know, pel·lícula, tomàquets verds fregits, cada vegada més ens l'estan triant moltes convidades. Arribarà un moment que els convidats també ho faran. Per què? Digue'ns aquesta pel·lícula, què trobes?
Mira, aquesta pel·lícula és d'aquelles que he vist diverses vegades durant la meva vida, no? I ara ens l'he anat entenent, crec que amb major profunditat, a mesura que la reveia. Perquè la primera vegada, doncs, em va semblar una pel·lícula
maca,
divertida, sí, que tenia una perspectiva diferent. Hi havia coses que fins i tot no entenia, no? Vull dir, no entenia, sabia el que estava explicant, però no entenia altres fonts, no? I jo crec que és una pel·lícula que al final el que demostra és que les dones poden fer la seva vida, que les dones han de tenir una identitat pròpia en tots els aspectes de la vida i que les dones soles també poden sortir endavant.
Tomàquets verds fregits, la mateixa expressió en anglès, aquest fried and green tomatoes, aquesta pel·lícula dels Estats Units, comèdia dramàtica, any 91, que es basa en la novel·la del mateix nom de Fanny Flagg del 1987 i que està dirigida per John Avnet i escrita per Fanny Flagg i Carol Sobieski. I hi veiem Kathy Bates, Jessica Tandy, Mary Stuart Masterson, Mary Louise Parker. L'essència és la història sobre l'amistat i la relació entre dues dones. Que primer veiem a l'Evelyn, una dona que té una sensació de ser inútil a la vida i només fa que menjar dolços i dolços i dolços amb un marit que ni la veu.
El divan amb Sílvia Coppolo, Catalunya Ràdio.
Continuem coneixent l'Argelia Caral Jiménez amb les pel·lícules que ens ha triat.
Well, I'm broke too, you know?
I wouldn't ask, but hips were a bit light.
Are you all right?
Som a les Memòries d'Àfrica de Sidney Pollack. Abans en sentíem la banda sonora original pel nom d'Argelia, que ja hi arribarem, i que és una adaptació de La granja africana, una novel·la autobiogràfica de Karen Blixen. Per què ens l'has triada?
Mira, aquesta pel·lícula té diversos significats per mi. Primer, cinematogràficament, crec que és una meravella, els actors són estupendos, la protagonista és magnífica,
la Meryl Streep.
Bueno, és que clar, sí, crec que la Meryl Streep allà on va triomfa, no? I fa pel·lícules que marquen un abans i un després. Però després una pel·lícula més que em recorda molt la meva mare.
La teva mare.
La meva mare, sí. I de fet, perquè a ella li agradava molt, li hagués agradat molt anar a l'Àfrica, no va aconseguir anar, però em portes amb ella i cada cop que escolto la banda sonora, que en aquest cas sí que és una música de recolliment, de concentració, de tenir un moment de tranquil·litat, abans quan l'heu posat, no, se'm posa la pell de gallina, no puc evitar.
És que fins i tot la banda sonora va obtenir, estava mirant-ho, un Òscar de John Barry, però Òscar a la millor pel·lícula, la millor direcció, el millor guió adaptat, fotografia, direcció artística, ara ho deia, i en banda sonora, Òscar al millor so, Globus d'Or a la millor pel·lícula dramàtica, també la banda sonora Globus d'Or, el millor actor secundari per Klaus Maria Brandauer. I mira, 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 mira. I en l'extensió del paisatge, es m'emociona, eh? Sí, i passa, sí, la vida, eh?
Totalment.
Com era la mare? Com la recordes?
Ai, Sílvia.
Res.
Ara m'emocionaré jo. Mira, vam tenir la desgràcia tots, i ella també, no? Perquè ara ho veig com a mare, abans ho veia com a filla, ara ho veig com a mare i com a persona i dona, de marxar molt jove. Era una dona amb una força de voluntat brutal, perquè va estar molts anys malalta, molt malalta, i a part tenia problemes de salut, però era una persona compromesa, una persona plena d'amor, amb una generositat vital i amb unes ganes de menjar-se el món espectacular. I per mi, malgrat que ja et dic, ara ja fa molts més anys que va marxar dels que jo tinc de vida, diguem-ne, no? I això de vegades és molt difícil de pair, però per mi, vaja, va deixar una petjada imborrable. I ja et dic, crec que és una persona referent per mi, no? I jo he fet moltes coses pensant en ell, amb ella, i pensant que li agradarien, no? I
que estaria... Digue'm en una, que ella estaria orgullosa...
Mira, per exemple, la tesi doctoral, sí, que ja fa bastants anys que la vaig llegir, però jo sempre recordo, perquè ella, a part d'haver estat assessora, era professora de dret constitucional amb un temps, i a més va ser professora a la Guàrdia Urbana, a la policia, en uns moments postfranquistes, de recent estrenada democràcia, molt masclista...
Ciències polítiques i sociologia.
Sí, ara ens una dona, no?, explicant això de la Constitució en uns àmbits, diguéssim, poc acostumats als drets fonamentals, a les noves institucions. Ella va arribar allà, va explicar les seves coses, va insistir en la Constitució, era una gran defensora dels drets, també dels drets de les persones, i ja et dic, jo crec que...
Quina cosa has fet que penses?
Ah, això, perdona, sí, que m'emociona.
És que la mare ara ho ha omplert tot.
La tesi doctoral, això, era professora, però mai va fer la tesi. I jo, una frase que sempre recordaré era... ¿Cómo? Perquè amb ella parlava en castellà, ¿cómo me arrepiento de no haber hecho la tesis doctoral? I, evidentment, jo la vaig fer perquè m'agradava, però quan tenia moments de baixón, d'això ja no puc més, que ens passa molt, eh? O sigui, la gent que fa tesis doctorals acaba fins als nassos diversos milions de vegades,
sí,
però sempre recordava, no, la mare volia fer-la i jo la vull fer per ella.
I quan la vas defensar, vas pensar en ella?
Home, i tant que vaig pensar en ella, a més ho vaig dir expressament en la defensa pública de la tesi.
De què era la tesi? Què vas tractar?
Dels efectes de les sentències del Tribunal d'Estrasburg de Drets Humans sobre les sentències del Tribunal Constitucional.
Avui parlem amb Argelia Caral Jiménez.
Por aquí. Maixabel, ¿sabes que podemos parar esto en cualquier momento? Que ya lo has hecho una vez, no tienes ninguna obligación. A él podemos concertarle perfectamente una entrevista con otra...
Dirigida per Iciar Bollaín, protagonitzada per Blanca Portillo i Lluís Tosà, basada en fets reals, explica la història de Maixabel Lassa, viuda del polític basc assassinat per ETA, Juan María Jáuregui. I una de les primeres víctimes que van accedir a entrevistar-se amb els victimaris, per dir-ho així, a la presó.
Mira, aquesta pel·lícula, jo coneixia el procés, no?, que s'havia dut a terme al País Basc, en el que s'havia intentat des del govern fer una aproximació entre les víctimes i els assassins, perquè eren persones condemnades per pertenença a banda armada i per haver matat a gent, vull dir que no eren col·laboradors, diguem-ne, sinó assassins, en el que una mica més enllà de les penes i de la justícia, diguéssim, institucional, aquestes persones poguessin tenir l'oportunitat, no l'obligació, l'oportunitat de tenir alguna mena d'explicació de per què s'havien produït aquests fets.
Per què m'heu matat el marit? Per què, sí, m'heu matat el fill o la filla? No?
Què els havia portat a exercir, a actuar d'aquesta manera tan absolutament execrable? Què els havia permès treure la vida a altres persones? No? I Maixabel jo crec que representa
la generositat màxima d'una persona que ha patit el terrorisme d'ETA, però que coneixia la voluntat, en aquest cas del seu marit, de portar la pau al País Basc i sobretot entre el poble basc, no? I la veritat és que la Icíar Arbollaín també, cosa que toca, cosa que converteix a mort, no? Ara estava pensant també en Te doy mis ojos.
Sí, que de maltractaments.
Sí, que és brutal aquella pel·lícula. I Maixabel jo crec que surt del cine coneixent o no aquest procés que va haver-hi d'apropament, no? Entre víctimes i assassins d'ETA, coneixent o no a priori o d'abans aquest procés, surt del cine potser no convençuda, perquè efectivament és un procés molt difícil i és una elecció absolutament personal. Vull dir, això no vol dir ni que unes persones siguin millors que d'altres per haver accedit a aquestes trobades, no? Però et fa reflexionar sobre el que estem disposades a fer les persones.
Jo recordo, aquí a Catalunya Ràdio, d'haver tingut a la mateixa taula l'un i l'altre. I en la conversa, al final eren dos sers humans que s'escoltaven l'un a l'altre. I les coses canvien.
Totalment.
És a dir, qui ha matat, però es pot no estar d'acord, però entendre.
Ara, jo crec que has de ser molt forta i molt generosa per asseure't a la taula amb la persona que ha matat el teu marit.
Però recordo que a la vegada em deia el fill d'una persona que havien matat, jo no volia que la meva vida quedés atrapada per aquest fet.
Efectivament.
I la dels meus fills, i la dels meus nets, que només fos això complís tot. Tenia dret a tenir una altra vida. I aquesta conversa ho comença a permetre.
Sí, és una mena de procés de sanació.
I de el perdó.
De poder, efectivament, no fer que aquestes persones guanyin per sempre i t'arrebatin la teva vida amb la teva família i les persones que queden.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Yes,
ara hem fet un salt.
You saw her?
Yes, of course I saw her. In a long white
dress pulled by four. Hello, Dolly.
It's my old time.
Why? Sí.
És a casa meva una pel·lícula icònica que el meu pare, el Joan Queralt, ens ha fet veure a mi, a la Montserrat, al meu germà, als meus fills, diverses, no dic centenars, però vaja, diverses vegades, i és un musical que ens acompanya des de ben petits, a tots, ja dic, amb una música i uns actors extraordinaris.
Sí.
I bé, doncs que gaudim en família i que hem aprendre a gaudir en moments, normalment es posa als Nadals, com a mínim un trosset, no? Mm-hmm. I els meus fills, que són adolescents dels anys 2020, doncs també se la saben i també se l'estimen.
Hello, Dolly, amb Barbara Streisand fent de Dolly, amb Walter Mató fent aquí de Wandergelder, ho dic bé, també amb una pila d'Oscars, el 70, la millor direcció artística per John DeCuiro, la millor música per Lenny Hayton i Lionel Newman, el millor so, mira, Jean Kelly va dirigir.
Going strong, I feel the room.
És que aquesta idea de la benvinguda i que va omplint l'espai. Mira. La saps cantar?
Canto fatal. M'encantaria. Jo, un dels meus somnis era ser artista de rock i pujar-me a un escenari i dar-lo todo, tipus... Sí. Tipus
la Madonna.
Tina Turner. No, Tina Turner.
Tina Turner, millor que Madonna, sí?
Sí, per mi sí.
Perquè és més...
Sí, més canyera, diguem-ne.
Ah, més potent, eh? Tina Turner aquí i orgullosa, eh? En el divan de la Caralt.
Left a good job.
Quita-la. I què va passar? No vam estudiar música, no vam... Que l'escenari...
Sí, jo vaig fer solfeig, vaig fer fins a cinquè de piano, però vaja, no
piano,
era el meu, clarament no era
el que vols,
meu.
Cinquè de piano.
No toco res, aquest és el problema, que era una cosa molt d'estudiar, vaig estudiar molt, perquè jo soc...
sistemàtica, persistent...
Metòdica amb l'estudi, però no era el meu, malgrat que la música... No sóc friqui de la música, és a dir, no sóc d'aquelles persones que se sap al detall, no sé què, però m'encanta. Jo sense música no podria viure. I la Tina Turner i aquesta cançó que estem escoltant, a més em recorda a una etapa que vaig viure 6 mesos a un poblet penjat del món de Tennessee,
i a més em sembla una cançó, vaja, d'una força que els meus fills, quan comencen a sonar els primers compassos a la ràdio al cotxe, saben que la mare es tornarà boja i començarà a fer coses rares.
Fas allò que ho omple, oh, que pulles el volum.
I tant, i tant, i tant. They will keep on turning.
Proud Mary, keep on burning. I Argelia, Argelia, aquest nom no és pas tan gens habitual. Això un avi, eh? Aquí sí. Ho sabem, l'avi, la tieta, què ha passat?
Doncs, a veure, bàsicament jo em dic Argelia, com la meva tia, que es diu Argelia, la germana de la meva mare, que es deia Elena, i Elena és la meva cosina gran, també. Llavors, les germanes van creuar els noms.
Està bé, això.
Ara bé, la història de per què Argelia no està clara, no la té clara la meva tia, i la meva àvia tampoc ho tenia gaire clar. El que passa és que sí té a veure amb Àfrica i amb el país. Però no us penseu que amb el tema de la revolució d'Algèria, en aquest cas, perquè el meu avi, diguéssim, pertanyia a l'exèrcit nacional, no per voluntat pròpia, però sí que pertanyia a l'exèrcit nacional. Va estar a Melilla vivint amb la meva àvia i, de fet, la meva mare va estar a punt de néixer allà. I tenien uns amics que havien estat a Argèlia o tenien alguna, o Algèria, perdó, perquè aquí sí que és el país, no?
Aquí sí.
Aquí sí, i tenien alguna relació amb el país, i d'aquí, d'aquesta amistat, ve el nom que li van posar a la meva tia, que a més és molt estrany perquè els meus avis eren catòlics practicants i no hi ha una verge ni una santa, i per tant totes dues ens diem Maria Argelia.
Ah, per poder-ho arreglar d'alguna manera, no?
Efectivament.
Ara deu ser l'única que coneixes tu d'Argelia.
Sí, no en conec, bueno, una cosina meva o una...
Sí, sí,
una,
però en la
però
família.
Vaja, la família, sí. Sé que hi ha alguna més, però no és gaire...
Habitual, no, i tant que no. L'Argelia Caral Jiménez ha vingut al divan.
Ahí está viendo pasar el tiempo. Puerta de Alcalá.
L'Anna Belén. I el Víctor Manuel. Arriba d'aquí un moment. Estan passant per la porta ara, eh?
Una mañana fría llegó Carlos III con aire en sí, se quitó el sombrero muy lentamente bajó de su caballo con voz profunda le dijo a su lacayo ahí está, la puerta de Alcalá.
I aquesta cançó que també té, uam, vida, eh?
Vida
i espai. Tu escollis cançons de vida i espai, eh?
Bueno, perquè, com he dit abans, la música m'acompanya i em fa volar a altres moments i altres espais. La Puerta d'Alcalá i l'Anna Belén era una de les... bueno, era Serrat, Anna Belén, Víctor Manuel, Miguel Ríos... Doncs vaja, els progrés de l'època...
De l'edat del teu pare, per
i
això,
sí,
eh?
Sí, sí. No, meus, no, però... He de dir que la meva mare era una enamorada de Madrid,
sí.
I aquesta cançó per ella era una mena de símbol, no? I bueno, de lluita política, però a més de recordatori de la seva ciutat estimada, que era Madrid.
I tu ara vius entre Madrid
entre
i Barcelona.
Les dues ciutats, sí, sí.
Com va això?
Una mica bogeria, però tinc la sort de tenir un marit que és el que ha fet possible, el que m'ajuda, el que m'ha empès i el que està sempre al meu costat perquè jo pugui fer realitat o realitzar-me professionalment i, a més, amb dos fills i dos fillastres, perquè, a més, jo soc reincident amb el matrimoni i crec tant que m'he cregut dos... M'he casat dos cops.
Estàs a favor.
Sí, totalment, totalment. I he de dir que tinc una família que em recolza plenament perquè sense això... no seria possible.
Algunes coses deuen estar canviant, que una dona brillant que pugui dir el meu marit ho fa possible. També penso que és la primera vegada que ho sento, eh? Mira que fa anys que em dedico a la ràdio, saps? La primera vegada que ho sento, sempre he sentit sort de la meva dona, que bla, 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 bla. Sort, no m'hi he dedicat, no, sort de...
No,
Argelia Caral,
cas,
com es diu el marit?
Va, el Marc López.
Escolta'm, estem encantats, eh? Estem sí. A favor teu. Som-hi, doncs, amb més cançons. Mira aquesta. I have got you deep in the heart. Aquesta és la versió de la Diana Krall, eh? D'una cançó que coneixem molt bé, de Cole Porter, I got you under my skin. And I got you under my skin.
quién.
I aquesta cançó?
Aquesta cançó és una joia, Sílvia, és una autèntica joia, més amb aquesta versió de la Diana Krall, que és una artista, una música... No sé si heu tingut l'oportunitat de veure-la en directe, però us ho recomano, perquè és un autèntic espectacle, és un gaudi, i és una declaració d'amor, absolutament...
Total,
la cançó total, oberta, de dir no puc evitar-ho, potser no t'hauria d'estimar, però et porto sota la meva pell i ets el meu amor, no? I jo crec que és, més aquesta versió és d'una delicadesa absoluta. I would sacrifice anything come what might for the sake of having you. In spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear.
Estem aquí amb aquestes cançons tan boniques, però clar, tinc aquí a una superjurista. Com pot ser, diríem, que s'hagi vist que la trama de russa del procés res de res, que el jutge Aguirre hi posava més pa que formatge, ho dic per no dir cap bestiesa jurídica, no? Per això no em poden condemnar, saps? Però que ja s'entén, és a dir, que finalment estava fent frau de llei, estava fent abús de poder, i per què no els hi passa res després?
No els hi passa res personalment, és a dir, no reben un càstig, en aquest sentit, suposo que t'apareixes.
Sí, esclar, perquè una altra persona que faci això en un altre àmbit seria castigada.
Perquè ho ha fet en l'entorn legal en què li permet la llei i, en tot cas, ha estat corregit posteriorment, i per això està el sistema de recursos, d'instàncies, no?, que té el poder judicial i que és la garantia de que actuacions dintre del marc d'un procés judicial poden ser després rebatudes, rebutjades per jutges diguéssim, superiors, en el sentit de que mitjançant aquest sistema de recursos poden ser corregits. I et puc assegurar que per un jutge que el de dalt li digui no, miri, vostè ho va fer malament per això i per això altre, no és plat de gust. I en tot cas, al final és el que busquem, és la justícia, no? O la veritat jurídica la realitat.
I ve Llarena i diu, des de la ignorància o la mala fe, es diu que el Suprem s'extralimita amb la llei d'amnistia. És a dir, vostès, senyors del legislatiu i senyores, ja poden anar fent lleis. Que jo decidiré sí o sí no. Diu, olé, o sigui, olé, no?
A veure, com comprendràs, jo aquí he de ser molt cauta, perquè...
Però jo puc dir ole, ole.
Ah, no, evidentment, tu pots cantar una jota aquí,
clar,
si vols.
Clar, perquè dius, no, si hem dit la independència...
Evidentment,
sí.
Evidentment. Mira, la independència judicial s'ha de garantir sempre i en tot moment. Però els jutges, els magistrats, no han d'oblidar mai que la independència va acompanyada de responsabilitat en la seva actuació. I, per tant, han de ser responsables en l'aplicació de la llei i també en la seva, de vegades, explicació extraprocessal, extrajudicial,
sí,
d'altres resolucions i de l'activitat del legislador. Sobretot quan el legislador encara no s'ha pronunciat, com ha estat en aquest cas, no? Ha passat fa uns mesos, quan no s'havia pronunciat sobre la llei d'amnistia, doncs més val que cadascú es mantingui en l'àmbit d'actuació que li pertoca per evitar mals entesos i, sobretot, per no fer que la feina que fan més de 5.400 jutgesses i jutges a Espanya quedi en entredit.
Totalment.
Per l'actuació d'un, dos, tres jutges o magistrats que de vegades poden no estar actuant correctament.
Quan s'aplicarà del tot la llei d'amnistia, no? Perquè els policies que van venir a tonyinar àvies, aquests ja sí que ja estan joves, eh? Aquests ja sí, i aquests ja se'ls hi ha aplicat. Uh-huh. Però, doncs, continuem veient Puigdemont, Comín, Puig, Junqueras, que continua inhabilitat... Quan serà?
Doncs mira, nosaltres aquí, al Consejo, nosaltres, parlo ara com a membre del Consejo, nosaltres aquí no podem fer-hi res, perquè això és de l'àmbit estrictament jurisdiccional, és a dir, d'aquelles persones responsables d'aplicar la llei. El meu desig jurídic és que la llei sigui aplicada quan abans millor, és a dir, s'hauria d'haver aplicat ja des del meu enteniment jurídic, però, com dic, jo i els meus companys del Consejo no podem aplicar la llei, no som part de la funció jurisdiccional i, en tot cas, el Tribunal Constitucional serà el que acabarà validant o no aquesta llei i, com a molt tard, serà aquell moment en el que els jutges, que de moment consideren que no l'han d'aplicar per una interpretació determinada de la llei.
Sui generis.
Diguem que diferent de la que podria derivar-se del que algunes persones o de la majoria de persones consideren que és la seva finalitat, que estan fent una interpretació diferent, com a molt tard, quan el Tribunal Constitucional es pronunciï, doncs acabarem de veure quina és el seu encaix i, per tant, l'aplicabilitat de la llei que, malgrat el que acabo de dir, totes les lleis aprovades pel Parlament es presumeixen constitucionals, per tant, totes són d'aplicació immediata.
I a veure, l'Argèlia Queralt, perquè independentista no ho és, no. Diu no. El pare que ara fa de senador a dins de la llista d'Esquerra, com ho portem, això?
Doncs mira, jo crec que com a moltes famílies durant una temporada ho van portar força malament. Vam tenir discussions, perquè jo sempre dic que jo no m'he mogut del lloc, que els que s'han mogut són els altres, però en tot cas vam tenir moments de tensió, de discussions, i he de dir que qui va posar pau, com a bona jurista, com a bona jutgessa magistrada, va ser la Montserrat Comas, la madrastra boníssima, que ens va dir: aquesta família hem de poder parlar de tot sense barallar-nos, i si hi ha temes que millor és evitar-los, els evitem. Però, en tot cas, hem aconseguit tenir una pau i unes converses molt enriquidores a casa. Jo tinc un excel·lent... El meu pare, per mi, és un referent i ens estimem moltíssim. Ell té les seves idees, jo les meves. I, a més, penso que com a senador d'Esquerra fa una funció brillant.
Amb respecte, com canta l'Aretha Franklin...
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 16a temporada.
I aquesta cançó, per què ens l'has triada?
Mira, primer perquè l'Aretha m'encanta.
Aquesta és la millor raó. Sí,
l'Aretha Franklin em sembla una crack de la música. Després, perquè la lletra crec que és estupenda, no? És a dir, només el títol respeto, no? Respecte es pot aplicar a tots els àmbits de la vida. Jo crec que amb respecte els uns pels altres podem arribar a tot arreu i sobretot en les relacions de parella, no? És a dir, respectar els espais dels uns i dels altres. I a més, aquesta respect surt a estar, diguéssim, coreografiada a una pel·lícula dels Blues Brothers, a la primera, la que van fer, l'única, de fet, ells dos, i hi ha un tros, perquè és musical, un trosset, sí, on surt l'Aretha Franklin cantant amb ells i ballant, i és també espectacular.
Com és en Bruno?
Ai, el meu Bruno.
És que ja anem acabant i no han tingut espai.
No, jo tinc dos fills,
clar.
Tinc dos fills meravellosos i dos fillastres, també he de dir. El Víctor, que és el meu fill gran, que té 15 anys, i el Bruno, que té 11, que ja està a la preadolescència, però que encara jo crec que sempre serà el bebè de la família perquè ha estat el més petit. I és un bombó de nen.
I en Miquel i en Joan?
I en Joan són els meus fillastres, els fills del Marc, que són dos nanos meravellosos també.
O sigui, que tens una casa plena d'homes.
Plena d'homes, sí, sí.
I només ets l'única dona aquí.
Efectivament, i no em tracten com una reina, que tothom em diu: et portaran amb palmetes. Home, no sempre.
No sempre.
No sempre. i són cinc mascles, diguem, no? Diguem-ho
així. Sí, sí, no, no, no.
Que no són homes allò de... Bueno, tenen la seva sensibilitat, però són mascles, eh? I de vegades, bueno, em sento una mica, diguem-ne, diferent a ells, en el sentit de l'humor, comentaris, però la meva tasca aquí està ensenyar el respecte,
sí,
eh? En totes les relacions, també amb les seves parelles, si és que són dones, i amb, si són homes també, sempre al respecte, i en tot cas, vaja, crec que tinc una família meravellosa.
La Puerta Violeta.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar.
Rosalén.
Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar.
Cançons que tenen històries genials. I aquesta?
Aquesta, la Rosalén, diríem que és la meva, el meu Ismael Serrano de la maduresa, no?
Molt bé.
La Rosalén és una noia d'Albacete, la província d'Albacete, de Letur, de fet, d'aquest poble que ha quedat, que va quedar arrasat per la Dana a Castilla-La Mancha. I és una cantautora, que vaig descobrir fa uns anys. Aquesta cançó concretament és contra o sobre la violència contra les dones. Ja veieu que tinc un viatge molt clar.
No? Un viatge, no, una orientació.
Una orientació
nord
en la defensa de les drets de les persones i especialment de la meitat de la ciutadania, la meitat de la ciutadania, la societat, que som les dones i que tendim a portar-nos la pitjor part.
Em miro el rellotge i penso que hem d'anar acabant, però no ho vull fer sense haver pogut anar a algun fragment dels llibres que ens ha triat avui l'Argèlia Caral Jiménez. La Matilde, tragué l'agenda i anotà. El paio que tinc assegut a l'esquerra se m'està fotent a la cara. Begué un glob de cervesa i feu de nou una ullada al seu veí, un tipus immens que teclejava sobre la taula des de feia 10 minuts. Afegia l'agenda. S'ha assegut massa a prop meu, com si ens coneguéssim, quan resulta que no l'he vist mai. Estic segura que no l'he vist mai. No es pot comptar gaire més d'aquest paio que porta ulleres de sol. Sóc a la terrassa del cafè Saint Jacques i he demanat una canya. Me la bec. Em concentro bé en aquesta cervesa. No veig res millor a fer. L'home dels cercles blaus, Fred Vargas, primer volum de la saga del comissari Jean-Baptiste Adamsberg. Per què ens l'has triat?
Mira, jo sóc una gran aficionada a la novel·la negra.
Uh-huh.
I la Fred Vargas, i dic clar perquè malgrat dir-se Fred, que podria semblar que és un escriptor, és una escriptora, de fet és una antropòloga de carrera, que té aquesta col·lecció de novel·la protagonitzada pel comissari Adamsberg, que és un senyor molt peculiar, molt divertit, i que a més es nota que està escrit per una dona en la manera d'explicar les persones i les relacions entre les persones i fins i tot la manera d'abordar els casos que es tracten.
I encara doncs, ens ha triat Mi madre era de Mariupol, de Natasha Wadin, Una mujer en Berlín, que és anònima, i té present sempre el discurs de Clara Campoamor, una de les seves grans referents. Acabem, Argèlia Caral Jiménez. D'aquí 150 anys, una mena de Wikipèdia que tingués frase i mitja, què t'agradaria que digués al costat del teu nom?
Una persona, una dona compromesa amb el seu temps i amb la millora de la... Em sembla una mica massa, però bueno, i amb la millora de la ciutadania, de la societat, amb la millora de la qualitat de vida de les persones.
Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones.
Gràcies, Argèlia.
Gràcies.
I ens ha triat també aquest Mediterrani d'Ensarrat. Albert Jodar, Santiso, Josep Lluís, Albert Castellí, Blai, Mercè, Sílvia Coppolo, aquí amb la doctora Caral.
De mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. que han perdido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la barca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la tenista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
Working for the man every night and day.
triste en el espejo, me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Posa en mis hombros y me cuesta andar, pero dibujé.
To myself, this affair, it never would go so well. But why should I try to resist when I know so well that I've got you? I would sacrifice anything, come what might, for the sake of having you, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Your
I do. Just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can. For each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you.